NBA amb l'Indiana. I pel que fa al temps, matí de sol radiant i durant el migdia les temperatures més altes tocaran amb molta facilitat els 20 graus. Fins aquí les notícies en xarxa.
Vicenç al dia.
Bon dia. El coronavirus repunta lleugerament a Sant Vicenç dels Horts després de dies a la baixa. Puja el risc de rebrot fins als 312 punts i la velocitat de propagació del virus és de 0,82. De seguida ampliem les dades de la pandèmia. Avancem ara a altres notícies del dia en titulars. Ja és oberta la convocatòria d'ajuts municipals per a l'escolarització, activitats extraescolars i casals d'estiu. S'han de sol·licitar al SIAC i s'adrecen a garantir la igualtat d'oportunitats per l'alumnat amb dificultats econòmiques. L'11 de maig és la propera data per renovar o expedir el DNI a Sant Vicenç dels Horts. Es faran 42 tramitacions i s'ha de demanar cita prèvia per telèfon. L'associació Petits Mapat inicia una campanya per sensibilitzar sobre les morts de nadons en el moment del naixement o d'avortaments naturals en embarassos avançats. Demanen millorar l'atenció sanitària i psicològica de les famílies que pateixen aquesta situació, entre d'altres reivindicacions. Avui en parlarem amb una de les seves impulsores. I ara la previsió del temps per les properes hores ens l'acosta Carme Farnell.
S'espera que la temperatura màxima avui sigui clarament més alta que la d'ahir, fins i tot cap a l'interior dels Vallesos o, per exemple, cap a l'extrem nord de la comarca del Baix Llobregat. S'espera que la temperatura màxima pugui inflar-se entre els 22 i 23 graus. Aquesta, però, quedarà més baixa a punts del litoral. I és que, en conjunt, avui s'espera molt bon temps, ha de fer sol durant el matí. Sí que a partir de migdia han de créixer nuvolades i aquestes nuvolades afectaran sobretot a la serralada prelitoral i litoral i han de descarregar algun ruixat cap al nord de la zona i cap a la zona més del Vallès Oriental cap al Mollanès. Aquí podria caure algun ruixat de caràcter local, però sense intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. La producció Eva García. Us parla Sara Cabrera. És dimarts 4 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho avançàvem a titulars. Lleuger repunt de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts després de la baixada dels últims dies. El risc de rebrot puja avui 23 punts fins als 312 i la velocitat de propagació augmenta 11 centèsimes. És de 0,82. Estable encara per sota del límit del punt. La corba puja lleugerament cap amunt avui al gràfic, tot i que molt menys que el 22 d'abril, quan es va assolir el darrer pic al gràfic. Ahir hi havia una persona de Sant Vicenç dels Horts ingressada a l'hospital per Covid. Del 24 al 30 d'abril s'han fet 410 PCRs i 280 tests ràpids d'antígens, un total de 690 proves que han confirmat 33 casos de Covid. Això representa un 6,97% de casos positius de coronavirus. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 39 anys. Pel que fa a la vacunació, en els últims 7 dies han rebut la primera dosi de la vacuna 712 persones de Sant Vicenç dels Horts i s'han vacunat de la segona dosi 423 vicentins i vicentines. En total s'ha vacunat de la primera dosi el 23,1% del total de població del municipi, mentre que la pauta completa, les dues dosis, ha arribat al 10,7% del conjunt del veïnat vicentí. El conjunt de Catalunya continua la millora progressiva de les dades de la pandèmia. Avui el risc de rebrot cau 10 punts fins als 265 i la velocitat de propagació baixa 4 centèsimes. És de 0,97. Així doncs, baixa de la barrera del punt per primer cop des del 14 d'abril. És oberta la convocatòria d'ajuts municipals per l'escolarització, activitats extraescolars i casals d'estiu. L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb dificultats econòmiques. Les activitats que es financen són extraescolars esportives, d'aprenentatge de llengües estrangeres, extraescolars musicals, d'expressió artística i tecnologia, de P3 a quart d'ESO. També hi ha ajuts pels casals d'estiu, per les escoles bressol municipals, per menjador escolar i per cobrir despeses d'escolarització, com ara el material escolar o excursions, per exemple. Aquests ajuts s'han de sol·licitar al SIAC, al Servei Integral d'Atenció Ciutadana, de manera presencial a Can Comamala, amb cita prèvia o també de manera telemàtica. Aquestes subvencions es poden demanar pels casals d'estiu fins al 28 de maig, per les despeses d'escolarització fins al 10 de setembre i per activitats extraescolars fins al 30 de setembre. Tota la informació de cada ajut la trobareu al web de l'Ajuntament, sb-h.cat. L'11 de maig és la propera data per renovar o expedir el DNI a Sant Vicenç dels Horts. Es faran 42 tramitacions i tenen preferència les persones amb mobilitat reduïda i la gent gran. És imprescindible demanar cita prèvia trucant al 900 111 656. 900 111 656. La recollida del DNI serà el divendres 14 de maig, dia per renovar el DNI a Sant Vicenç, l'11 de maig al matí a Can Comamala. Cita prèvia al telèfon 900 111 656. Repetim, 900 111 656. Entendre com funciona el cervell dels adolescents i intentar donar eines a les famílies per arribar a una entesa i fomentar la convivència en una etapa complicada. Aquest és l'objectiu de la sessió telemàtica de l'Eduquem en Família prevista per demà. Estima'm quan menys ho mereixi, perquè serà quan més ho necessiti. Amb aquesta dita popular, la sessió s'encaminarà a entendre les causes neurocientífiques de certs comportaments a l'adolescència. Roger Luna és el cap d'estudis de l'Institut Molinenc Bernat Alfarrer i conduirà l'Eduquem de demà.
Entendre d'alguna manera el cervell adolescent i entendre doncs alguns comportaments que són típics dels adolescents i que de vegades als adults se'ns escapa el pensar que o pensem que ho fan expressament, no? Doncs, per exemple, els canvis d'humor, el fet d'oposar-se sempre al que digui l'adult, la passió pel contacte entre iguals, tots aquests comportaments que de vegades van en contra del que nosaltres com a adults creiem que hauríem de fer, tots tenen una explicació neurocientífica. I aleshores, d'alguna manera, la idea seria que les famílies puguin conèixer aquesta explicació del per què hi ha aquests comportaments, que neurocientíficament quin és el motiu, i d'aquesta manera, en entendre-ho millor els seus fills i per què ho fan, també poder-los acompanyar en el seu procés maduratiu.
Roger Luna també explica que la pandèmia està tenint conseqüències específiques pels adolescents.
Doncs evidentment a tota la societat ens està afectant la pandèmia, però potser els adolescents són una de les franges d'edat més vulnerables en aquest sentit, perquè justament estan vivint una situació en la qual han d'estar molt en contacte amb les seves famílies, amb molt poc contacte i molt pocs espais, potser amb més gent, no? I necessiten aquesta sociabilització amb els seus iguals. Aleshores, això és evident que d'alguna manera o altra segur que s'està manifestant en els adolescents i segurament certs comportaments que normalment ja es donarien a l'adolescència, ara mateix s'estan donant encara més, no? Els canvis d'humor o fins i tot l'angoixa, el pessimisme, no? El fet de veure un futur incert, tot això doncs evidentment hi és.
La principal eina que creu que s'ha de fomentar entre les famílies és, de fet, l'empatia.
Posar-se a la pell de l'adolescent, entendre que està vivint una situació que per ell és potser més dura que per un adult, està en una etapa d'eclosió i justament la pandèmia l'obliga a estar recluït i no pot fer aquesta expansió que hauria de fer, i intentar buscar punts comuns per tal de que la convivència sigui el més agradable possible, des de la comprensió, d'acompanyament també per part de l'adult. A vegades estem esperant a que una causa provoqui un efecte i que nosaltres sapiguem que l'efecte ve de la causa. De vegades no té per què. En el cas dels adolescents, sobretot, moltes de les seves actituds en els moments ens poden despistar i no sabem que al darrere potser hi ha una causa que és més profunda, no? Per exemple, doncs una adolescent pot tenir una actitud agressiva en un moment determinat o contestatària i aleshores podem pensar que el problema el té amb nosaltres i, en canvi, potser el problema és intern perquè hi ha alguna altra cosa que no li està funcionant.
La sessió telemàtica de demà s'adreça a famílies amb fills i filles adolescents a partir de 12 anys. L'associació Petits Mapat lluita per visibilitzar els casos de morts perinatals, avortaments naturals en embarassos avançats o morts en el moment del naixement del nadó. També per millorar l'atenció sanitària i psicològica de les famílies que pateixen aquesta situació. L'entitat la conformen de moment mares vicentines que han perdut les seves criatures. De fet, Mapat és l'acrònim de Maria, Pablo i Adai, tres nadons vicentins que sempre quedaran al record de les seves famílies. Dels objectius de Petits Mapat i de la seva creació en parlem amb una de les seves impulsores. Lorena Martín, bon dia.
Hola, buenos días.
Comencem per coneixem-vos. Qui sou, Petits Mapat?
Bueno, Petits Mapat forma parte de tres mamás que somos amigas y, bueno, la desgracia de perder a nuestros hijos durante la gestación pues hace que formemos esta asociación para dar voz a este problema que, bueno, que afecta a una de cada cuatro mujeres. La primera en irse fue María en 2019, en julio. Luego Pablo en noviembre y por último Adari en febrero del 2020.
Suposo que sorgeix d'aquesta necessitat com de fer pinya el motiu, no?, que us va dur a engegar aquesta associació a Sant Vicenç dels Horts.
Sí, porque nosotras a la hora de perder a nuestros hijos no nos encontramos con el apoyo de ninguna asociación, aún habiéndola, apoyo psicológico. Entonces nos encontramos en un mundo completamente solas. El dolor, aparte de unirnos, nos hace impulsar a la hora de estar con esas familias porque es un camino sin salida en ese momento.
El tema dels avortaments naturals en embarassos avançats o fins i tot la mort dels neonats en el moment del naixement és una qüestió doncs, que socialment està molt silenciada, no se'n parla. Per què penseu que existeix doncs, tant d'estigma o tabú al voltant d'aquest?
Es que es la parte que no llegamos a entender. O sea, nosotras cuando se nos comunica que nuestros hijos han fallecido, nosotras tres, por ejemplo, fueron a los 9 meses, ya estaba el embarazo a término, nos meten nos hacen parir, nos meten en una habitación maternal, pero no entran personas sanitarias, lo justo y imprescindible, o sea, nos dejan solas, nadie nos explica, nadie nos aconseja, nadie nos guía. Entonces, claro, luego viene el tú salir a la calle con los brazos vacíos. El que la gente te ha visto con tu barriga y ahora te está viendo vacía. Entonces tú misma te quedas encerrada en casa. No quieres salir, te da como, digámoslo, vergüenza porque es algo que no se habla. Es que no entendemos el por qué no se habla. Entonces queremos romper esa barrera de esto es lo que pasa y está pasando, por desgracia. Entonces vemos que no hay información. Nosotras vamos a unas clases de parto que nos comunican cómo hay que respirar, cómo hay que empujar. Qué es lo que tienes que llevar en una maleta, ¿no? Pero no te dicen, esto puede pasar, porque realmente puede pasar a cualquiera. Nosotras hemos llevado un embarazo sano los 9 meses y nos ha pasado. Buscamos que haya información hacia esas mujeres, hacia esas familias, que sepan dónde ir, que sepan lo que hacer en ese momento, porque tú en ese momento de la noticia, el estado de shock os lo podéis imaginar, o sea, no estás para pensar en nada y nadie te guía. O sea, es que es la parte que no entendemos, el porqué de tanto silencio, de tanto tabú, cuando es una cosa que ellos mismos, los sanitarios, te dicen que es su pan de cada día. Entonces no llegamos a entender el silencio.
I les famílies que patiu aquesta situació, rebeu algun tipus de suport a portar aquest dol al cap i a la fi?
Si tienes suerte de encontrarte un personal sanitario cualificado, en mi caso, yo por ejemplo no lo tuve, te puede dar un psicólogo en ese preciso momento. Yo por ejemplo tardé 6 meses en encontrar esa ayuda. Alicia a día de hoy no ha tenido esa ayuda y Mireia fue una de las personas que tuvo la suerte de justo pasar y tener su apoyo psicológico. Pero partimos de la base de que sí que es verdad que hay un protocolo establecido, però no se acata, tots els sanitaris no acaten aquest protocol.
Precisament per donar visibilitat a aquesta situació heu engegat una campanya informativa demanant precisament aquesta revisió de protocols i formació per part del personal sanitari. També demaneu com una qüestió més simbòlica, diguem, però que no deixa de ser rellevant, que és poder inscriure el llibre de família als fills i filles que, com dèiem, desgraciadament neixen sense vida. Per què penseu que pot ajudar aquest fet a portar, doncs, com millor, diguem, d'alguna manera, la situació?
Si lo pensáis un poquito, creo que es sencillo. O sea, nace tu hijo, tú lo registras como tu hijo en tu libro de familia, tu hijo existe. A nosotras nos están diciendo que hemos llevado a nuestros hijos durante 9 meses y el día que nace, al nacer dormido, desaparece para la sociedad, para todo el mundo. O sea, no nos dejan registrar en el libro de familia. Si no estás casado con tu pareja, no te pertenece la baja paternal. Es que, claro, es como que tu hijo desaparece y pasa a ser, en mi caso personal, de Adai, pasa a ser a feto masculino Lorena Martín. O sea, no es un feto, no es un resto abortivo, como también lo señalan, es tu hijo. Entonces pedimos los derechos de esos niños, aunque no estén aquí, yo creo que alivia un poco el decir, sí, lo he tenido, ha pasado, no nos estamos volviendo locos. O sea, yo he estado 9 meses embarazada, o he estado 5, o he estado 6. Esos bebés creemos que tienen el derecho de ser reconocidos, tanto ellos como hijos, como nosotros como padres.
Parleu també de fredor i de poca empatia amb les mares que patiu aquest dol, diguem, aquesta situació. Com penseu que es pot canviar això? O a què us referiu, no? A quines situacions us referiu quan parleu d'això, de poca empatia i de fredor?
Mira, la poca empatia viene cuando ya te pasa esto, que fallece tu hijo. Típicas frases, las frases ya impuestas por la sociedad de, bueno, ya tendrás otro, bueno, mejor ahora que no más adelante. Son frases que cuando se muere un familiar, se muere un abuelo, se muere un padre, a ti no se te pasaría por la cabeza decir, bueno, ya vendrá tu abuelo, ya vendrá tu padre, o ya vendrá tu hermano. Claro que pueden venir más hijos, pero precisamente ese hijo ya fallecido no puede sustituirse por nadie. ¿Qué mano te cortas que no te duela con algunos de tus hijos? Entonces son frases que deberíamos de empezar a evitar, porque lo que hace es sentirnos peor, porque me estás quitando, estás restando mi dolor, cuando la que lo ha parido he sido yo, la que lo he llevado he sido yo y es mi hijo. O sea, ninguna frase es mejor un te acompaña en el sentimiento, un lo siento mucho, que son las frases que se suele decir cuando un familiar fallece, pero no creo que a nadie se le ocurra en un fallecimiento decir, bueno, ya te vendrá otro padre. Pues intentemos, por favor, que a estas familias que pierden a sus hijos no se les diga la mítica frase de, bueno, ya te vendrá otro, bueno, mejor ahora que no después, que haberlo conocido. Perdonad, llevamos meses conociendo a nuestros hijos aunque estén dentro, creando ilusiones, creando un futuro que nos lo han partido totalmente.
Denuncieu també que caldria més formació, no?, per part del personal sanitari que atén aquests casos, precisament des de la pròpia experiència. En quin sentit creieu que podria anar enfocada aquesta formació?
Pues empezamos ya partiendo de la base de las clases preparto, de que nos preparen de si esto pasa, qué podemos hacer, dónde podemos acudir, qué hacer en el momento del parto para que, quitando lo malo y lo traumático que es, ¿no?, que nazca tu hijo fallecido, hacerlo un momento único porque es que es la última vez que vas a ver a tu hijo. Luego seguimos con, a la hora de ya haber nacido nuestro bebé, que por favor no nos metan en habitaciones maternales, en plantas maternales, porque la verdad que descoloca mucho para una familia que ha perdido a su hijo el escuchar llantos de bebé, familia celebrando ese nacimiento cuando tú estás destrozada. Literalmente. O sea, pedimos que por favor a estas familias se le aparte hacia una habitación, digámosla entre comillas normal, que no sea maternal, que sea el ginecólogo quien se desplace, y luego llevar un seguimiento psicológico si la persona lo solicita, porque también nos podemos encontrar con madres que, oye, que lo lleven mejor, lo lleven peor, pero que haya ese seguimiento. ese cariño hacia esa persona que ha perdido a alguien.
Lorena, qualsevol vicentí o vicentina que ens estigui sentint, que se senti partícip de les vostres reivindicacions, que vulgui col·laborar amb vosaltres, com us pot ajudar?
Mira, nos pueden encontrar en tanto en Facebook como en Instagram con el mismo nombre de la asociación Petits Mapas. Tenemos también ahí la información tanto de teléfono como de mail para poderse poner en contacto con nosotros. Y bueno, desde la asociación ofrecemos tanto asesoría jurídica, pues si hubiera algún problema, tipo médico, lo que sea. Tenemos también servicio psicológico gratuito. Y bueno, intentamos hacer, que de hecho ya tenemos unas cuantas mamás, que hacemos un grupo de apoyo donde nos desahogamos, decimos nuestros pensamientos, nuestra experiencia, y bueno, entre unas mamás y otras intentamos apoyarnos sin restar el dolor que es lo que llevamos.
Ja per acabar, Lorena, què creus que cal fer com a societat per deixar de mirar cap a un altre costat en referència, doncs, això, a les morts perinatals?
Pues creo que llega el momento de que tenemos que mirar como que es una muerte más. No solo está muertes naturales, enfermedades. Es un problema que tenemos, es un problema que afecta a una de cada cuatro mujeres y no podemos mirar a un lado. Creemos que un embarazo no solo trata de tres ecografías durante el ciclo X analítica, porque nunca se sabe en qué momento puede venir mal el embarazo. Delante de la sociedad es empezar un poquito a concienciarnos de que esto está aquí y evitar, pues como te comentaba antes, frases típicas de que están establecidas en la sociedad, que deberíamos de ir pues quitándolas y desapareciendo poco a poco.
Doncs Lorena Martín, de Petits Mapat, moltes gràcies per atendre'ns i per la generositat de parlar d'un tema tan sensible.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Passem ara a esports. L'handbol femení segueix sumant èxits. Les noies del juvenil femení de l'handbol Sant Vicenç s'han proclamat campiones de la Lliga Catalana aquest cap de setmana, després d'una doble victòria davant el Balonmano La Roca. El títol s'acabava de decidir en dues jornades. Dissabte les vicentines es van imposar a casa, al poliesportiu de Sant Josep, guanyant per 27-26 a les del Vallès. Diumenge consolidaven la diferència amb una nova victòria, en aquest cas al Camp de la Roca, per 27-25. A més, amb el títol de campiones de Lliga Catalana, l'equip dirigit per Josep Maria Mestre i Dani Ariño aconsegueix el passi per disputar la fase de sector del Campionat d'Espanya al cap de setmana del 15 al 16 de maig. Felicitats, campiones! Ràdio Sant Vicenç. I seguim a esports. Daniel Fernández es proclama campió de la tercera categoria al Campionat de Catalunya de tir al plat en la modalitat de fossat olímpic. El vicentí ha sumat aquest cap de setmana una nova fita al camp del Mollet del Vallès. El 12 d'abril ja es va fer amb la primera posició a la categoria júnior de Catalunya. Ara sumar aquest campionat a la tercera categoria. Amb aquests èxits i experiència a les seves esquenes, Daniel Fernández posa el punt de mira de la seva escopeta al Campionat Absolut d'Espanya de tir al plat, que serà el cap de setmana del 22 i 23 de maig, també a Mollet. El carrer del Riu es tallarà el trànsit durant una hora demà al matí, de 10 a 11, a partir del carrer Antoni Gaudí. El motiu són feines de descàrrega a l'Ateneu. És previst que aquest tall de carrer del Riu es repeteixi dimecres de la setmana vinent, també de 10 a 11.
Sant Vicenç al dia.
I amb aquest tall de trànsit previst demà al matí de 10 a 11 al carrer del Riu, arribem al final d'aquest informatiu. Demà a partir de la 1 tornem a posar Sant Vicenç al dia. Us tornem a explicar tota l'actualitat municipal. Moltes gràcies per fer-nos confiança i fins demà.
no te decides. Hay algo en tu pasado que impide. Si alguien te falló, no es mi culpa, no. No dudaría en darte mi vida, no, tú lo comprendes. Deja fluir que ya el viento se lo llevó. Así que vente y cae la tentación. Hoy solo somos tú y yo. Oh, quítate la tensión. Yeah, no le des mente. Cae la tentación. Hoy solo somos tú y yo. Oh, tú eres mía con todo y papeles. Oh.
Ràdio Sant Vicenç és a les xarxes socials. Estigues al dia de la nostra programació i de tot el que passa a Sant Vicenç dels Horts de la manera més immediata possible. Facebook, Twitter, YouTube, connecta't a les xarxes i busca Ràdio Sant Vicenç. Siguis on siguis, sempre amb tu.
Follow the sun.